Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Són les 12 i 20 minuts i seguim aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. Jordi Duran ha estat el guanyador de la 18a edició del Premi d'Assaig Artur Bladell de Zumbila, que atorga el CERE, gràcies a l'obra de Missa i de Dretes, Daniel Sarres i Loran, Política i Societat a Móra d'Ebre i Móra Nova, 1891-1939. És una obra que ja es troba a les llibreries i que ens apropa una figura molt rellevant i igual de desconeguda amb la que podrem apropar-nos al que es va viure a Móra Nova i a Móra d'Ebre des del carlisme i fins al final de la Guerra Civil, més o menys. I per parlar-ne, avui ens acompanya en directe el seu autor, el Jordi Duran. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Benvingut a la ràdio, què tal?
Mira, anar fent.
Content?
Sí, doncs, aquestes coses sempre alegren una mica.
Anem a parlar d'aquesta obra i el primer que ens preguntem tots és com fas cap en aquest personatge, el Daniel Sarres i Loran, què et porta fins a la seva història?
Sí. Bé, és una... com tantes coses en aquesta vida, és fruit de la casualitat. Jo ja sabeu que estic més interessat en les coses de l'actualitat que no en les coses del passat. Jo estava bé, ja ho he explicat diverses vegades, no? Jo estava fent un treball de comunicació política sobre l'evolució del vot de la dreta a casa nostra, bàsicament a Móra d'Ebre, veure com la dreta, la que anomenem la dreta, el centredreta, l'extrema dreta, s'ha resituat electoralment des del franquisme, passant per la transició, fins al període democràtic, no? Quines repercussions té això a l'hora d'analitzar els resultats electorals, etcètera, etcètera, no? Jo volia estudiar això per tal de tindre elements que ajudessin a comprendre el comportament electoral de la població i per tindre també alguna pista per veure per on poden anar cap al futur, no? I clar, per a fer això necessitava perspectiva, necessitava doncs anar una mica enrere, veure què era això de la dreta, d'on venia i com se manifestava, no? I bé, amb estes em va sortir el nom de Daniel Sarres Loran, una persona rellevant de la qual jo personalment no en tenia cap referència. I això em va sobtar, em va estranyar que un personatge amb este currículum no fos més conegut al poble on va néixer i al poble on va residir, i bé, això va ser el motiu pel qual me vaig endinsar amb esta història i em vaig posar amb estos llibres de cavalleries.
I acabes fent aquest assaig que ha estat guanyador del Premi d'Assaig precisament d'aquest any, no?
Efectivament, vaig anar resseguint la història d'este personatge i amb el material que vaig tindre, que també és limitat i que no és una biografia a l'ús, però resseguint la seva trajectòria personal i sobretot institucional i política, doncs he intentat construir un relat en altres personatges que l'acompanyaven, del seu entorn ideològic o del seu entorn de relacions, i he anat una mica explicant què passava a Móra d'Ebre en un primer moment i després a Móra la Nova, a partir de l'any 20, que es casa a Móra la Nova, doncs què passava, qui hi havia, quin ambient polític i social hi havia als municipis.
És que, Jordi, també veiem aquests dies, es comenta, no?, que s'ha parlat molt i s'ha escrit molt de la part de les esquerres, però la de dretes, no?, estava com a més deixada de banda i tu, doncs, et fas el valent una mica, no? També et fiques amb aquest camp de batalla, podríem dir.
Home, és un camp, és un camp, la dreta és un camp per explorar. En fi, a la nostra comarca i en general, els historiadors dels últims 40 anys s'han dedicat molt a analitzar el paper de l'esquerra, a treure biografies de personatges vinculats als partits d'esquerra, que evidentment durant tota la dictadura franquista havien estat postergats o havien estat vilipendiats o en fi, marginats, i és normal que bé, quan ve un període de democràcia, etcètera, etcètera, doncs la mirada cap al passat, anem a veure doncs aquella persona aquelles persones que es van haver d'exiliar, aquelles persones que van pagar, que van morir en la repressió franquista o que van estar empresonades, etc, etc, no? Mm. Doncs bé, i així han sortit treballs sobre Blade, sobre Martí Rouret, sobre Nogués i Bizet, etc, etc, no? I sí, la dreta havia quedat enfosquida, no sé per què. Bé, jo tinc la meva teoria, però els personatges rellevants que durant el franquisme i abans del franquisme, doncs, diguem-ne, movien la societat i estaven, doncs, i defensaven una postura ideològica, etc, etc, aquesta gent normalment ha quedat més enfosquida, i un cas evident seria, doncs, el de Daniel Serres i d'altres personatges que pululen per esta història, no? Mm. Com César Quimeno, de Moralanova, o vinculat a Moralanova, o el canonge Montagut, un personatge molt rellevant d'aquí a Mora d'Ebre.
Anem a conèixer una mica per damunt, perquè el que volem és que la gent se llegeixi aquest llibre. Qui era ell? Qui era Daniel Serres i Laurent? Que com ens ho comentaves també la premsa el dia que et van anunciar com a guanyador, el títol ho deu bé, no? De missa i de dretes.
Bé, el títol és De missa i de dretes. Després té un subtítol llarguíssim, sí, per a clarificar una mica de què va la cosa. Bé, és el fill primogènit, l'hereu, diguéssim, d'una casa d'antiga soca, de llarga tradició en castellà, de Rancio Abolengo carlista, que és casa Danielet, és coneguda aquí, casa Danielet, al capdamunt de la Costa de Subirat, al carrer de Julio Antonio, cantonada carrer de Gras, un carrer també amb reminiscències carlines o carlistes. Bé, ell és el primogènit i bé, en aquella casa tots són carlistes, de fa molt temps, el seu avi havia participat en les guerres carlistes, etc, etc, i ell és el fill gran de Daniel Serra Rosés, que era el capitost o un dels que remenava les cireres del círculo tradicionalista, de l'entitat carlista de Mora d'Ebre de finals del segle XIX i primers del XX, i bé, ell estudia dret i a partir de que es treu la carrera, doncs un pare, sa mare, un germà, tot això, tot se conjura. Bé, tots fan pinya per tal de presentar-lo i llançar-lo com una figura política emergent dins del carlisme del districte d'aquí, de Gandesa o de Falset-Gandesa. Mm. I este és Daniel Serres Laurent, després engega la seva carrera política, arriba a diputat de la Diputació, pel sol fet de ser diputat de la Diputació, és diputat o membre de l'Assemblea de la Mancomunitat, fa la seva carrera política, arriba Primo de Rivera, el destitueixen, com va destituir a tots els diputats, etc. I després ja, a partir de l'any 20, ell se casa a Moralanova, fa la seva carrera d'advocat i bé, i està d'aquella manera vinculat amb política, amb els carlistes, amb la dreta pura i dura de l'època que conspirava contra la República, i fruit de la seva trajectòria i de la seva personalitat i del seu currículum polític, va pagar les conseqüències en la revolució, diguéssim, o en els moments més durs de la repressió antifeixista a la rereguarda republicana l'any 1936.
Que va ser afusellat juntament amb 5 o 6 més, sis, no? Moranovencs,
sí,
era?
Ell i 6 més, o sigui, 7 en total. Persones residents a Moralanova les van matar, vaja. El sector anarquista, diguem-li com vulguem, no? En fi.
I suposo que això a la família doncs, li va tocar fort, no? I va prendre represàlies.
Home, la família va quedar molt tocada, perquè no només va morir l'advocat i polític i diputat Daniel Serres Laurent, sinó que també va morir en circumstàncies doncs, similars, també fruit de la repressió contra la gent de missa i de dretes, per dir d'alguna manera, de l'època. També va morir el seu germà, Josep Serres Laurent, aquí a Mora d'Ebre, que era el cap del requeté, o sigui que també estava molt, molt posat en la cosa del carlisme, en la branca militar o paramilitar del franquisme. I bé, sí, efectivament, va ser... I a més, quan també la casa dels Danielets va ser incendiada i saquejada quan se va retirar l'exèrcit republicà. Per tant, va ser una família que va patir molt les conseqüències de la guerra, vaja. I sí, evidentment, després les viudes van declarar la causa general, doncs van assenyalar molta gent com a implicats en los fets, diguem-ne, luctuosos, diguéssim, d'estos assassinats o d'estes morts, no? I bé, van tindre després, diguéssim, bé, van fer estes delacions a moltes persones que estarien vinculades amb els comitès antifeixistes de Móra d'Ebre i Móra la Nova.
I després, el que deies, no? Tota aquesta història et serveix com a escenari per explicar també la història d'altres famílies importants, també, als dos pobles.
Sí, clar, clar, els Danielets o Daniel Serres, doncs, no estava aïllat, evidentment, ell se relacionava, tenia amics, tenia enemics, etc. No? I més o menys el que ha anat esbrinant o veient la seva trajectòria i veient el seu entorn, doncs sí, ha anat també resseguint una miqueta, no, perquè no, l'objectiu era Daniel Serres. Mm-hmm. Però bé, també ha anat seguint les passes d'alguns dels personatges amb els quals ell va tindre relació. Per exemple, d'aquí de Móra d'Ebre ell va tindre relació, i això s'intuïix i es veu amb un personatge prou conegut, que és Nogués i Viset, que és contemporani. Nogués i Viset és una mica més jove que Daniel Serres, poc. Sembla que són 4 anys més jove. També era advocat, van estudiar al mateix institut, tenia Nogués i Viset, republicà, tenia despatx d'advocats obert al carrer de Bonaire, i Daniel Serres al carrer de Gras, cantonada en carrer de Julio Antonio. O sigui que rivalitzaven en la cosa de l'advocacia, no? I a més, es van arribar a enfrontar directament amb uns comicis electorals, si no recordo malament, l'any 1923, per a diputats provincials. I va guanyar Daniel Serres. Després, posteriorment, Nogués i Viset va fer una carrera política molt, molt brillant, molt més brillant que la de Daniel Serres. I, per exemple, este és un personatge. Després també hi ha altres personatges d'aquí Móra d'Ebre, com podria ser l'esmentat canonge Montagut, sí, que havia de tindre una relació important en la família dels Danielets, perquè el pare de Daniel Serres Loran va fer de padrí, va apadrinar el canonge Montagut, José Montagut Roca, un canonge integrista, carlista, feixista, falangista, etcètera, etcètera, tots los istes que vulgueu dintre de la dreta més radical i reaccionària. Doncs el pare de Daniel Serres va ser el padrí, o va padrinar el canonge Montagut en la seva primera missa a Flix, i per tant la relació havia de ser molt pròxima. I bé, no he pogut esbrinar més coses d'esta relació, però després, al llarg de la història, el canonge Montagut i Daniel Serres Loran se troben com a mínim en dos altres ocasions importants, les quals he pogut documentar.
Estaríem molta més estona descobrint altres històries que surten aquí, però Jordi, hem de seguir avançant, que ens queda ja poc temps. Com ha estat per tu la teva experiència personal d'escriure aquest llibre i que després t'ha portat a guanyar aquest premi d'assaig del CERE?
Bé,
has disfrutat, tu?
Sí, quan comences un projecte d'aquestes característiques i d'aquesta dimensió, jo al principi me plantejava fer un article per a la riuada, una cosa de, posem, de 8-10 pàgines, i vaig començar a redactar amb aquest sentit, o sigui, havia de ser breu, concís, etc. Després la cosa va anar més i ja vaig entrar en un projecte d'unes dimensions molt més àmplies, i quan passa això, doncs, home, estàs... vius una vida paral·lela, no? Vius la vida del dia a dia, d'anar a treballar, de fer les teves coses, de la família, etc. I després vius una vida interior molt intensa, que estàs situat allà, fa 80, 90 anys, 100 anys enrere, i estàs, la teva vida interior durant una bona colla de mesos, és això. I bé, és una experiència gratificant, apassionant i intensa.
I a més la documentació per un llibre d'aquestes característiques ha estat bàsica i es veu, a més, llegint el llibre, i només si després et mires la part final, la de les fonts, també queda justificat.
El problema és que no s'acaba mai.
No s'acaba mai
perquè, vull dir, en fi, el dia que passa va sapiguent més coses, dius, oh, això ho hagués pogut fer d'una altra manera, això ho hagués pogut fer millor, aquí pot ser la interpretació, pot ser ara la matisaria de... En fi, les fonts són infinites i mai n'hi ha prou i mai les acabes. Això és així.
I content amb haver guanyat el Premi d'Assaig, Artur Bladell, Desumil, t'ho esperaves que seria per tu?
Bé, jo és que no, a veure, jo no em plantejava això, i això no està fet per a presentar-me el premi, el que passa que bé, per moment cronològic hi va haver l'oportunitat i el vaig presentar. Bé, quan presentes un treball, doncs, bé, en fi, no saps mai el que pot passar. La il·lusió és de guanyar, però entenc que s'hi van presentar tres obres més, i pel que m'ha dit el jurat, doncs, tres obres d'un nivell molt, molt remarcable, no? I diu, qualsevol de les que van presentar en l'edició d'enguany hagués pogut ser la guanyadora. En fi, després ja és una mica la loteria o el gust que tenen els membres del jurat, que potser si el jurat hagués sigut un altre, doncs potser hagués pogut tirar per una altra banda. Per tant, doncs això és com una mica una loteria, no?
I ja s'ha presentat el llibre, vau fer la presentació a Móra d'Ebre, ja el tenim amb llibreries, i quan tenim la propera presentació, ja, Jordi?
Bé, això depèn del CERE, en principi s'està treballant pel dia 22 de desembre, i bé, aquesta és la informació que tinc.
A Móra la Nova, no? La del 22 de desembre.
A Móra la Nova, que, sí, que evidentment és l'altra població on està... on té protagonisme la història i el relat este que estem parlant.
Doncs Jordi Duran, ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer i esperem que vagi molt bé i que la gent s'animi a endinsar-se en aquesta història que és bastant fascinant, la veritat.
Molt bé.
Gràcies, bon dia.
Gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.